91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. La sessió plenària d'ahir va estar copsada per un extens debat sobre la Comissió Municipal per solucionar l'impacte de la C-58 al seu pas per Ripollet, que finalment s'ha dissolt. Durant el debat es va parlar de les diverses solucions proposades per la Generalitat, l'actitud dels grups a l'hora de consensuar decisions i la utilització política d'aquest tema per part d'alguns grups. Acusacions personals de falta de lideratge, de negociar sota mà, d'oportunisme o fins i tot d'enganyar també es van poder sentir lamentablement al ple municipal. Avui, curiosament, el barri més afectat per la C-58, el de Tiana Pombell, inicia les seves 29enes festes de la tardor de demostrar una vegada més la seva capacitat de convivència, no només entre veïns, sinó també entre pobles. I és que moltes vegades els polítics haurien de prendre nota i aprendre de les accions i actituds positives d'aquells que, en definitiva, els hi han donat la seva confiança amb el vot. A l'info d'avui, com no, en parlarem extensament d'aquests i d'altres temes destacats de la setmana que passem a repassar amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. Ahir es va celebrar la sessió plenària del mes de setembre, on el debat polític es va centrar a les mocions. També va haver-hi acords destacats com la contractació d'un servei de subministrament energètic i manteniment del mercat municipal.
Ripollet presenta 6 al·legacions al Pla Territorial Metropolità, entre elles la possibilitat de constituir una estació de tren a Ripollet.
Gairebé 300 persones s'han preinscrit als cursos i tallers del Centre Cultural. Des del Patronat Municipal de Cultura valoren la possibilitat de donar cabuda a tots els preinscrits.
Avui divendres comença una nova temporada de les Nits de Música. L'activitat, que enceta ja la seva 10a edició, tractarà sobre la sarsuela La Verbena de la Paloma.
I diumenge, jornades de patrimoni al CIP. Enguany s'han preparat un programa conjunt d'activitats entre els ajuntaments de Cerdanyola i de Ripollet.
A la secció de serveis parlarem d'atur i d'ocupació. Des del Servei d'Ocupació de Catalunya i el Patronat d'Ocupació ens explicaran què podem fer per trobar feina.
Aquesta nit comença les festes del Pont Vell amb un ampli programa d'activitats. La comissió de festes ens acompanyarà a l'info per conèixer les novetats.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El ple ordinari del mes de setembre, celebrat ahir dijous, va comptar amb 9 punts a l'ordre del dia. Tot i haver acords destacats com l'adjudicació del servei de manteniment del mercat municipal, més de la meitat del debat polític es va dedicar a la votació de les mocions. L'ocupació, la comissió de la C-58 i la consulta popular d'Arenys de Munt van ser els temes exposats.
El ple va començar amb l'aprovació d'una modificació de crèdits corresponent a les partides del pressupost municipal i del patronat municipal d'ocupació per valor de 190 i 180.000 euros respectivament. Un punt que va comptar amb el suport de l'equip de govern format per PSC i CiU, el del grup del Compromís per Ripollet i l'abstenció del Partit Popular. També es va acordar, tot i l'abstenció del Compromís, el pla de pensions dels empleats municipals. La regidora d'Hisenda i Personal, Imma Viera, va explicar que aquest acord ja ve avalat des de la Junta de Personal.
Es tracta, doncs, d'un punt que s'ha acordat per unanimitat amb la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa i que consisteix en una aportació d'aquest any de 27.360,31 euros, que representa un 0,32% de la massa salarial.
Com a punt destacat de la sessió, es va acordar iniciar la contractació d'un servei de manteniment integral de les instal·lacions del mercat municipal per un import de 711.000 euros més IVA. El punt es va aprovar amb els vots a favor de PSC i CiU, l'abstenció del Partit Popular i el vot contrari del Compromís per Ripollet. Mentre que el popular Víctor Díez no va qüestionar la necessitat d'aquest contracte i va reclamar al regidor de Comerç que fomenti el mercat municipal, el regidor del Compromís per Ripollet, Jordi Martínez, va atribuir aquest contracte a una mala gestió del govern municipal i a una remodelació mal feta.
Primer ens han dit que les màquines d'aire condicionat estan velles, però que ja no funcionen. Però també ens han dit que van estar molt de temps parades durant la reforma i des d'aleshores que no funciona bé. Si fos això últim, trobaria molt injust que es fes pagar als paradistes el preu d'una remodelació mal feta.
El regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, va tornar a intervenir per explicar l'objectiu del consistori a l'hora de fer aquest contracte.
Aquest contracte de manteniment integral és per abaratir costos i perquè la gestió energètica sigui molt més eficient. Cada vegada més les necessitats tecnològiques, normatives de seguretat industrial, les exigències mediambientals i altres ens porten a buscar contractes que a més del servei tècnic aportin com a valors afegits gestions i processos respectuosos amb el medi ambient.
El ple va continuar donant el vistiplau al canvi d'adjudicatari del quiosc bar del Parc Municipal del riu Ripoll, un canvi que permetrà a l'Ajuntament posar-se al dia en el cobrament de quotes. D'altra banda, es va aprovar l'establiment definitiu del servei públic de menjador escolar un cop es van recollir les dues de les 17 al·legacions presentades pel Compromís per Ripollet, qui va votar en contra. Maria Ruiz, des del Compromís, comentava el contingut de les esmenes acceptades.
El nostre grup va presentar 17 esmenes. S'han recollit dues que fan referència a la definició del servei i a la justificació social, com bé ha dit la regidora, i on han recollit les nostres propostes de millorar el contingut educatiu en aquest espai, la intervenció directa amb els infants, i recull que l'espai de menjador és una part més a l'educació integral dels infants.
Tot i això, Ruiz va explicar així per què no podien votar a favor.
Que la gestió sigui directa, no indirecta. No recull que l'empresa ha de tenir un projecte educatiu propi, un ideari que defineixi el seu tarannà. No recull ni exigeix a l'empresa gestora que les monitores siguin titulades en l'àmbit de monitores en el temps de lleure, com fan altres municipis. S'afirma que el preu del tiquet de menjador serà molt més car en productes ecològics, sense haver fet un estudi previ. No vella per unes bones condicions laborals de les monitores, ja que no s'exigeix a l'empresa gestora que les monitores es contractin sota el segon conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu sociocultural de Catalunya.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va voler aclarir per què algunes al·legacions no s'havien recollit i va deixar la porta oberta al diàleg.
Hi ha d'altres al·legacions que no s'han tingut en consideració, primera perquè no s'ajustaven ben bé al text en qüestió, perquè tot i sent respectables eren decisions de caire polític o perquè ja són qüestions que s'han valorat a la mateixa comissió de serveis més d'una vegada i no s'ha cregut convenient introduir-les. Bé, torno a repetir, són qüestions que es poden tornar a debatre i, com bé diu la regidora, incluir-les al plec de comissions.
El ple també va aprovar per unanimitat 5 convenis entre l'Ajuntament i els propietaris de diverses finques afectades per les obres del carril bici al costat del riu Ripoll.
En quant al punt de mocions del més llarg del ple, s'hi van debatre 3, de les quals només una es va aprovar, que va ser la relativa a la Comissió Municipal de la C-58, tot i l'oposició del PP i el Compromís per Ripollet. Aquesta moció no feia més que executar la decisió que els dos grups de l'equip de govern, PSC i CiU, van anunciar la passada setmana d'abandonar la citada comissió i dissoldre-la.
Durant la votació es va produir un extens debat sobre la darrera solució presentada per la Generalitat el passat 7 de setembre i on es contemplava la instal·lació d'una estructura de ferro semicoberta per plaques de metacrilat i un rebaix de 2 metres al seu pas per Ripollet del carril de la C-58 en direcció a Barcelona. Govern i oposició també van discutir sobre la postura de cada grup havia mantingut en la comissió. Finalment, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va tancar el punt amb la següent afirmació.
I com que creiem que després de 6 anys hem fracassat, tots nosaltres també, hem fracassat, hem d'explorar unes altres vies per solucionar el problema. No podem començar una altra vegada a tocar la porta, a dir-los o soterrem o res, perquè les tenim tancades i vostès ho saben. I jo crec, i ho hem comentat moltes vegades, amb intel·ligència podríem haver aconseguit coses. I amb aquesta darrera proposta, amb intel·ligència podríem aconseguir moltes coses. I estem parlant d'un projecte amb un pressupost molt important. I jo crec que hem de ser intel·ligents i creiem que tornant al soterrament o res, no som intel·ligents.
Pel que fa a les altres dues mocions que van ser rebutjades, una va ser presentada pel Grup Popular on es demanava un informe sobre les possibilitats de fomentar l'ocupació entre els veïns i veïnes de Ripollet. La proposta va comptar amb el suport del Compromís per Ripollet i els vots contraris de PSC i CiU. L'altra moció presentada per CiU donava suport a la consulta popular d'Arenys de Munt sobre la independència de Catalunya. El text va ser votat a favor pel Compromís per Ripollet i va trobar el rebuig del Partit Popular i el PSC. Com sempre, la sessió plenària va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.
I continuem parlant d'acords de ple, perquè aquest dilluns es va celebrar un ple municipal extraordinari per tal d'aprovar les 6 al·legacions que l'Ajuntament de Ripollet ha presentat al Pla Territorial Metropolità de Barcelona. La proposta va ser acceptada amb els vots favorables de PSC i CiU i l'abstenció del PP i el Compromís per Ripollet.
A la primera al·legació, l'Ajuntament de Ripollet demana que la línia ferroviària Mollet-Papiol no només passi pel municipi, sinó també que compti amb una estació de tren a Ripollet. D'altra banda, també s'ha demanat que el vial del riu Ripoll passi a tenir categoria de carretera. La tercera al·legació anava referida al camí de la Serra, tal com explica la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín.
Aquest Ajuntament considera que aquesta via, tot i poder servir per tancar la xarxa viària al nord-est de Ripollet, també ha de servir per connectar el veïnat del municipi d'una manera coherent amb l'autopista AP7 i la C58, però en cap moment es pretén que tingui el caràcter de via estructural suburbana. També en aquesta al·legació, aquest Ajuntament manifesta el seu desacord amb el traçat de l'anomenada via de cornisa.
Respecte al pla de reixac, tot i estar al terme municipal de Montcada, Ripollet ha sol·licitat que sigui considerada sistema d'espais oberts. Respecte a la zona nord-oest del municipi, des de l'Ajuntament també s'ha demanat que sigui el planejament futur qui determini què es farà en aquest espai. La darrera al·legació era en referència a la C58 en el seu pas per Ripollet, perquè es tracti com a zona de tractament especial.
Continuem amb l'apartat polític. El grup municipal del PP i les noves generacions han demanat en roda de premsa que l'Ajuntament endegui un procés totalment participatiu per tal de decidir els serveis i espais que haurà de tenir el futur equipament de l'antic casino. A més, el PP també ha donat a conèixer les seves propostes en quant a instal·lacions i serveis que hauria de tenir aquest nou edifici dedicat a la cultura.
El president de les noves generacions, Francisco Javier Tapia, explicava així el passat dimarts 22 de setembre en roda de premsa com creuen que haurien de ser el clima en el que es prenguin les decisions.
Nosotros creemos que sería positivo crear un clima de consenso y diálogo entre las diferentes asociaciones culturales y juveniles para construir este futuro casino que agrupará a estas entidades. Creemos que desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura y Juventud, no se ha hecho lo suficiente para crear este buen clima y de entendimiento.
Tàpia també va explicar que per al grup del Partit Popular el més positiu seria que aquest equipament estigués gestionat directament per les entitats culturals i juvenils de Ripollet.
La autogestión por parte de las entidades en este casino municipal sería satisfactorio, pues se harían partícipes de los éxitos y fracasos del futuro casino. Nosotros pensamos que la autogestión de las entidades haría posible que muchas de las propuestas de estas se llevasen a la realidad.
Com dèiem, el grup popular també ha donat a conèixer la proposta presentada al Patronat Municipal de Cultura el passat mes d'abril sobre la distribució i els serveis del futur edifici. Així, el Partit Popular planteja una construcció de 3 plantes, prioritzant els espais oberts i la llum natural, on s'incloguin grans sales polivalents, sales de magatzem i aules, entre d'altres. Pel que fa als serveis, el Partit Popular proposa un espai per a la realització d'actes culturals i cívics, tallers, un petit jardí botànic, un observatori astronòmic, així com equips de música i ordinadors.
D'altra banda, el grup de l'oposició també ha informat en un comunicat de la seva petició a l'Ajuntament de respostes per escrit sobre l'actual situació del parc del riu Ripoll en relació a les obres que s'estan realitzant en aquesta zona. El PP assegura que l'equip de govern encara no els ha contestat a les seves preguntes realitzades al ple municipal.
Segons el Partit Popular, no entenen per què s'ha deixat ocupar aquest espai, el que ha provocat que la gespa estigui malmesa. Tampoc veuen bé que s'hagi deixat instal·lar al carrer de Balmes una oficina que no respecta la línia de façana. D'altra banda, el Partit Popular ha tornat a criticar que l'Ajuntament hagi enviat directament als joves de la població una carta on se'ls informa del servei del cafetí.
Passem a l'apartat més cultural, perquè un total de 285 persones s'han apuntat als nous cursos i tallers del Centre Cultural durant el període de preinscripció que va finalitzar el passat 17 de setembre. Aquest any els tallers amb més demanda han estat els de danses de Bollywood amb un total de 61 persones i guitarra amb 26.
Degut a la gran demanda, el Patronat Municipal de Cultura està estudiant la possibilitat de donar cabuda a tots els preinscrits i intentar obrir més grups. D'altra banda, un total de 50 alumnes ja tenien reserva de plaça per haver cursat anteriorment algun curs al Centre Cultural durant menys de 3 anys. En alguns dels cursos però encara queden places lliures. És el cas del taller d'enquadernació, de vidre, de disseny de roba i de complements, de ioga i de tall i confecció. També es poden apuntar alumnes als tallers de tècniques de circ, plàstica per a nens i nenes, urban art i pintura i puntes de coixí. El Patronat de Cultura té previst començar el seu programa de cursos i tallers a partir de l'1 d'octubre i per més informació poden adreçar-se al Centre Cultural de Ripollet, situat a la Rambla de Sant Jordi 24 o bé al telèfon 93 586 3027.
I continuem parlant de cultura perquè ahir dijous va finalitzar les prescripcions per un nou curs del programa d'educació artística a les escoles de Ripollet, l'Eduard. Des del patronat s'han mostrat sorpresos per l'important descens del nombre de prescripcions. Aquest programa, iniciat l'any 2007, compta amb la participació de la Regidoria d'Educació a través del Pla Educatiu d'Entorn i realitza activitats en els àmbits de les arts visuals i les arts escèniques.
Com dèiem, enguany la davallada de prescripcions ha estat molt elevada, ja que ha passat de 180 el curs passat a 60. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, s'ha mostrat molt sorprès de la dada.
Aquest any, que pensàvem que aniria una mica, que s'apuntaria a la prescripció menys gent, però no el que ha passat, que de moment a la prescripció falta la matrícula des de dimarts, però no crec que pugi molt més. Tenim 60 persones, 60 nens. I bueno, són dates d'avui, hem de prendre decisions, perquè per exemple el que estic veient aquí amb els números freds, dels 28 grups amb aquestes dades només podríem obrir 5 grups.
Tot i que des de Cultura encara no han tingut oportunitat d'analitzar les dades, Tornel apuntava algunes possibles causes.
Hi ha una explicació que pot ser dues. La crisi, que no ha afectat amb els cursos i tallers de centre cultural, a l'inrevés, tenim millors números que l'any 2007. Però també hi han coses bastant sintomàtiques, com per exemple que hi ha col·legis que directament han passat, però no hi ha cap grup. Hi ha col·legis que sí, que tenen pocs, però tots els grups tenen. Però hi ha altres que no. I això també... Dilluns parlarem, no jo, però sí, parlar des de Cultura amb tots els responsables, tant amb les AMPAs com amb els directors, què passa.
L'Eduard es concep com una oportunitat d'ampliar l'oferta educativa més enllà del temps escolar, tant pels alumnes com pels les mateixes escoles. En aquest sentit, l'Eduard aposta per un plantejament educatiu i contemporani que desperti la sensibilitat dels alumnes vers els llenguatges i les manifestacions més actuals en l'àmbit de les arts visuals i les arts escèniques.
És el torn de la informació pels més joves, ja que fins al proper 2 d'octubre els joves entre 12 i 18 anys tenen l'oportunitat d'inscriure's a les activitats del cafetí de tarda. Es tracta d'un espai municipal on els podran fer tallers, activitats sortides, xerrades sobre salut, ocupació, educació, videofòrum, jocs de taula i amb consola. Des de la Regidoria de Joventut es planteja aquesta oferta com una nova alternativa de temps lliure.
El calendari de les activitats del cafetí és del 5 d'octubre al 31 de juliol de 2010 per a joves de 12 a 14 anys, en horari de 6 a 8 del vespre, de dilluns, dimecres i divendres i dos dissabtes al mes, i per a joves de 15 a 18 anys també de 6 a 8 del vespre els dimarts, dijous i divendres i dos dissabtes al mes. Aaron Egea, dinamitzador del Casal de Joves, ens explicava què cal fer per inscriure's.
I venia el punt d'informació jove que tenim aquí al Casal de Joves de 5 a 8 i dimecres de 9 a 1 i demanen un full d'inscripció. On vols apuntar-te? Casal de Joves o Can Mas? Depèn de la proximitat, depèn d'on tinguis els teus companys de classe, depèn de, bueno, del teu interès bàsicament, perquè les activitats seran les mateixes o amb la mateixa línia, i omplir una fitxa d'inscripció i aportar una sèrie de documentació per poder formalitzar el tràmit.
El preu és de 21 euros mensuals.
Aquesta nit l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell inicia la desena temporada de les Nits de Música. L'activitat portada a terme per Rafael López i Ángel Esteve realitza l'últim divendres de mes al Centre Cultural de 8 a 2 quarts de 10 del vespre.
Sarsuela, òpera i música clàssica en general són els principals gèneres musicals dels quals en podem gaudir en aquestes sessions, tot i que s'han pogut sentir peces de tots els gèneres. En aquesta primera sessió, a banda d'inaugurar la temporada, s'ha programat la projecció de Una noche de verano en la verbena de la Paloma. Ángel Esteve explicava així als micròfons de Ripollet Ràdio en què consisteix aquesta particular visió.
Bueno, la valoració és molt positiva, però és positiva no de paraules, sinó de fets. És a dir, vam començar fent reunions de 10-12 persones i ara últimament ja estem sent 45-50. Això és, per nosaltres ja és una bona cosa, però sobretot la valoració que fem positiva és perquè estem logrant que sense proposar-nos-ho al principi, però i després cada vegada més, que totes les entitats del poble estiguin desitjoses i amb ganes i amb gust de venir a fer coses amb nosaltres.
Els organitzadors de l'activitat, que asseguren tenir preparades sessions per omplir dues o tres temporades més, han avançat als micròfons de Ripollet Ràdio alguns detalls de la nova programació, com la visita de Mirna a la Cambra pel mes de novembre o l'organització d'una sortida el proper 16 de maig de caire cultural, gastronòmic i musical a la Vall de l'Hort. Fins al desembre s'han programat un total de 5 sessions de nits de música, una corresponent a cada mes, més una altra especial amb motiu de Nadal, que tindrà lloc a la seu de l'agrupació passebrista de Ripollet el 27 de desembre.
I acabem aquest bloc parlant de patrimoni. En el marc de les festes de la tardor del barri del Pont Vell Tianer, les Jornades Europees de Patrimoni, aquesta tarda es presentarà el resultat de la primera fase de recerca del projecte de recuperació de la memòria col·lectiva històrica del barri. Sota el nom Pont Vell Tianer, el vincle de la nostra història, les regidories de cultura dels ajuntaments de Cerdanyola i de Ripollet han posat en marxa aquesta iniciativa a través dels seus museus i amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El projecte es planteja com una proposta conjunta dels dos museus municipals amb la col·laboració de les entitats del veïnat del barri i està previst que es desenvolupi durant diversos anys en funció dels resultats del treball de recerca i documentació general que s'hauria de realitzar durant l'any 2009. Helena Vilalta, tècnica de patrimoni del Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet, ens explica en què ha consistit aquesta primera fase del projecte.
S'ha fet una recerca bibliogràfica i s'ha començat a detectar informants, s'ha elaborat una fitxa per començar a veure quina informació tenen els diferents informants, i això és una miqueta el treball d'investigació que s'ha fet aquest any.
Helena Vilalta comentava que un cop fet aquest document marc, fruit d'una primera fase d'investigació, se n'ha donat del gran abast d'aquest projecte.
Hi ha moltes temàtiques que ja hi comptàvem, no? que hi serien, com per exemple el celler cooperatiu o l'oralita, perquè són molt òbvies, la riuada, però comences a fer la llista de la quantitat de temes que es poden extreure parlant d'aquest barri, i ens ha sorprès realment l'abast, no? de temàtica a recuperar.
La presentació s'acompanyarà de dos plafons on s'explica el projecte i un altre on es recullen algunes imatges del barri. L'acte tindrà lloc aquesta tarda a 7:45 del vespre al Centre Cívic de Can Tiana Pont Vell. En el marc d'aquesta col·laboració entre les àrees de cultura amb dos ajuntaments, aquest cap de setmana s'iniciaran les activitats amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni que han preparat els municipis de Cerdanyola i Ripollet. El programa s'ha elaborat a través dels museus de Can Hurtado i Can Domènec, el Centre d'Educació Ambiental de Can Coll i el Centre d'Interpretació del Patrimoni d'en Molí d'en Rata, al voltant de la vinya i el vi. Així, a banda de la presentació del projecte sobre el barri de Can Tiana Pont Vell, que també s'ha inclòs al programa, el gruix de les activitats es portaran a terme aquest diumenge 27 de setembre. Les comenta Helena Vilalta, tècnica de patrimoni.
Hi ha una jornada de portes obertes a tant al CIP com al Molí d'en Rata, de 11:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00. A les 12:00 comença un itinerari de descoberta pel barri del Pont Vell. El lloc de trobada és a l'Olivera, del carrer Mare de Déu dels Àngels, i paral·lelament també a les 11:00 surt un altre itinerari que es diu Temps de Masies i de Vi, que comença a la plaça Sant Ramon de Cerdanyola, al Museu de Can Hurtado. Es van visitant de manera per fora, en algun centre, en alguna estança de la casa, diferents masies de Cerdanyola, es ve cap a Ripollet i s'acaba, es clou aquest itinerari amb una visita guiada a l'exposició Temps de Vinya. Després ja ens n'anem a la tarda. A la tarda a les 5 tenim una visita al Molí d'en Rata, al Molí Fariner, i de 6 a 8 hi ha un itinerari pel nucli antic de Ripollet.
Els actes finalitzaran el proper diumenge 18 d'octubre amb una visita a l'exposició Temps de Vinya i l'activitat als sentits i al vi, que compta amb una proposta plàstica, un recital de poemes bàquics i una audició musical.
Esteu escoltant Info.
Avui divendres comencen les 29es festes del barri de Can Tiana Pont Vell. Durant tot el cap de setmana es realitzaran activitats per a totes les edats. A més, aquesta mateixa tarda, com a tret de sortida de les festes, es presenta al Centre Cívic del Pont Vell el projecte Pont Vell Tiana, el vincle de la nostra història. Perquè ens parlin d'aquestes i d'altres activitats, tenim amb nosaltres alguns dels membres de la Comissió de Festes de la Tardor, com són la Graci Mora, la Imma Prat, la Ida López i el Jordi Felip. Molt bona tarda a tots quatre.
Hola,
gràcies per haver vingut avui. Bueno, avui comenceu la vostra festa gran, perquè Ripollet té la seva festa, però vosaltres en teniu la vostra ben particular. Què ens destacaríeu d'aquest programa?
Bueno, en principi, destacar...
La Graci, diguem.
És el que parlem sempre, que destacar
cap acte en concret, sinó que aquest any fem 29 anys, l'any que ve fem 30. Volem que la gent del barri deixi les seves propostes de cara a l'any vinent i destacar com a activitat. Totes tenen la seva importància, perquè molta gent del barri voluntàriament dinamitza una part concreta o moltes de les activitats que es fan.
Mm-hmm. Com dèiem, el primer dels actes serà aquesta mateixa tarda amb la presentació del projecte Pombell Tiana, el vincle de la nostra història. Heu participat en la seva elaboració. Quina és la vostra implicació en aquest projecte?
Bé, en principi les dues persones que s'encarreguen tant del Museu de Cerdanyola com de Ripollet ens van plantejar si la idea ens semblava bé. Nosaltres, tot el que sigui que algú es fixi en que som un barri que estem bastant marginats, no?, tant de Ripollet com de Cerdanyola, doncs ens sembla importantíssim. I a més, doncs, aprofundir en la història del barri, doncs, també ens sembla molt interessant. I llavors hem intentat, doncs, col·laborar amb elles, i com que és un inici del treball, tampoc encara no s'ha fet massa res, però bé, tenim ganes, doncs, de col·laborar i de fer que els veïns i veïnes també col·laborin.
Mm-hmm. Ahir la tècnica de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet ens comentava que pensaven que sortirien pocs temes, però que al final ha sortit una llista immensa. És un barri interessant, no? Què diríeu vosaltres?
Sí, és un barri molt interessant, i que no es convé que la gent, la resta de gent, s'entegui el que diu la IMA, que estem mica separats dels dos ajuntaments, i el barri pues, té les seves coses, que en aquest vincle ja ho explicaran i faran un recorregut, i jo crec que sí que és molt interessant el barri aquest.
Mm-hmm. Vostè, senyor Felip, no sé si és el més gran, suposo que sí, no?
Sí,
d'aquí
sí.
De la taula.
Sí, ara parlem d'anys.
Què ens recorda del barri? Fa molts anys que hi viu?
Sí, jo fa uns 50 i pico d'anys, no vaig néixer, però vaja. I sí, pues, me recordo que el riu estava més per aquí, no hi havia l'autopista. Sí, era molt diferent d'aquest sector, la unió de Cerdanyola i Ripollet. Estava més unit que abans, que ara. Abans teníem una carretera, passava l'autobús, passava tota la gent, i ara tenim una trista passarel·la que no serveix per res. Llavors és la visió que tinc d'abans, que era molt millor per mi que ara, i és el meu pensament que tinc del barri.
Mm-hmm. Amb la seva explicació em recorda que aquest barri sempre ha estat molt reivindicatiu. Mm-hmm. Perquè sí. Una passarel·la que no serveix per res, vull dir. Aprofito.
Sí, no, és que a més la realitat.
Realment se senten així?
Sí, se sentim així, abandonats. I vale, jo i quasi tothom dels dos ajuntaments no col·laboren, volem que facin una unió, passant l'autovista i riu, una unió que no sigui això, un pas sol per persones. Inclús no pot passar ni unes bicicletes. Quan vaig a una bicicleta ja tenim que apartar-nos. O sigui que és una cosa, aquest passarel·la és una ridiculesa. Mm-hmm. Sembla mentida que els dos ajuntaments, sobretot el Ripollet, que és el més afectat, perquè, a veure, li explico, jo aniria més a Ripollet si fos un pas agradable. Vaig més a Cerdanyola a comprar perquè el pas és més factible. Mm-hmm. I per això em sap greu, jo soc de Ripollet i em voldria vindre més a Ripollet, a la plaça, a comprar i tot això.
És un barri de frontera, com deia.
Però
realment amb aquestes festes demostren la gran capacitat de convivència entre dues poblacions, no? Perquè són veïns d'aquí, veïns d'allà. Com se senten vostès?
No es digui que era tu.
Pues nos sentimos pues no sé, como desplazados de un barri i del otro, de Cerdanyola i de Ripollet.
Se senten del barri només.
Nos sentimos del barri, lo que és del barri.
Mira, però...
Per això tenen les seves pròpies festes.
Exacto.
Com a dir, anem a reivindicar aquest barri. Anem a parlar, si els sembla, una mica del programa, perquè és una mica l'objectiu. Sé que potser un dia això es mereix una altra conversa, una altra entrevista, com estem veient en aquests moments. Però parlem avui del programa de festes. Avui hi haurà un gran concert, pensat principalment pels joves. Expliqueu-nos quins són els grups que hi actuaran.
Bé, aquest any, després d'haver fet moltes diferents experiències, perquè ens agradaria que aquesta el vespre del divendres fos més per la gent jove, no? I ens costa una miqueta trobar l'alternativa adequada. I aquest any hem pensat, doncs, que agafar grups propers a la zona, doncs, a la millor tenia una miqueta més d'incidència. I llavors venen tres grups, bueno, venen quatre grups, dos que són de Ripollet-Cerdanyola, un que ve de Sant Vicenç dels Horts, perquè, bueno, vam conèixer la seva existència, i després un altre de Barcelona, però que té arrels també amb la família d'aquí, de Ripollet. I, bueno, esperem que la gent, doncs, vingui, no?, perquè és un esforç, no?, que puguin venir aquests quatre grups.
Dissabte i diumenge hi ha el gruix d'activitats. Moltes d'elles són força conegudes, perquè a més ja hi compten amb la seva participació i ja sabem de què van. Hi ha alguna novetat a destacar d'aquest programa pel que fa dissabte i diumenge?
Bueno, en principi el que es fa tot el dissabte pel matí, que és la part més infantil, portant l'espectacle, per les tardes al ball, després atracció, i després, bueno, aquest diumenge és un dels projectes d'actuació d'aquest projecte que comença ara del patrimoni cultural, que hi ha un recorregut pel barri per reconèixer les, bueno, i punts històrics del barri. De la resta, pues, bueno, aquest any ho hem deixat així, una miqueta per buscar propostes de cara a l'any vinent, que als 30 anys intentarem fer una alternativa.
Clar, suposo que ja esteu gairebé dedicant esforços, no?, a aquest 30 aniversari, no?
Sí, aquest any, com diu la Gràcia, hem intentat quasi repetir el programa, no?, perquè pensàvem que l'any que ve ens convindria, doncs, fer una sonada, no?, perquè són 30 anys, 30 anys és molts anys, i d'esforç de molta gent, i pensem que hauria de ser com un reconeixement al barri i a la gent que està treballant tants anys, no? I per això aquest any, jo penso que caldria destacar potser que el Cercavila del diumenge, no hi ha més saltat el diumenge, però... que sí que venen bèsties de foc, que potser és la primera vegada que potser venen així, que també serà com una mostra de foc, ja que els diables en el barri estan molt arrelats, els diables de Ripollet, i bueno, entre els castellers i els diables pensem que serà una matinal, doncs, interessant i guapa.
Com sempre també doneu cabuda a tot el tema esportiu, no?, que penseu que també és important, sobretot per la gent més jove, no?
Bueno, com sempre diem, són unes festes que estan formades històricament per gent del barri, amb molts esforços, gent voluntàriament forma un programa, amb uns recursos molt, molt, molt mínims, però que es poden realitzar per l'esforç de molta gent de totes les edats, que això és molt important, des de gent molt gran fins a gent jove. I sí que dic que la majoria d'entitats, com és un barri amb una cultura d'entitats molt rica, podem portar a terme totes les activitats que fem.
Compteu amb una, com deies, no?, una important col·laboració per part d'entitats tant de Ripollet com de Cerdanyola, tot s'ha de dir.
Sí, però bueno, la dinamització de les entitats del barri fa que convidin aquelles entitats també que hi ha properes a Cerdanyola, a Ripollet o d'altres municipis.
I com treballa la comissió? Qui la forma?
Pues la comissió som uns 7 o 8 persones. Passa, tenim sort que durant les festes col·labora molta gent que no són de la comissió, i en tot l'any no fan cap d'acte, no es presenten a les reunions, però col·laboren. Entonces, gràcies a això, pues, tenim aquesta ajuda. Però nosaltres som una comissió, ja dic, 6 o 8 persones de tot l'any que s'han de preocupar perquè arriben les festes bé. I els altres ja són així participants, i una cosa, som uns 15 o 18 persones que després ajuden al bar a preparar això, a preparar allò, a adornar els carrers, que això ho fem nosaltres, no fa l'Ajuntament posa la llum, però adornar nosaltres, i aquí tenim la sort que hi ha aquestes col·laboracions, és el que li he dit.
S'ha notat la crisi a les festes de la tardor?
Sí.
De moment, durant les festes encara no ho sabem, però sí que dic que, clar, nosaltres també tenim unes subvencions dels dos ajuntaments, el C de Dos Pobles, i pensem que és una subvenció que se la mereix el barri, perquè durant l'any ni Ripollet ni Cerdanyola culturalment fa cap tipus d'intervenció en el barri, i justament aquesta festa va sortir per reivindicar, doncs, que el barri també necessita unes intervencions culturals, i llavors l'Ajuntament de Cerdanyola aquest any per la crisi ens ha fet un descompte en la subvenció, cosa que ens hem enterat també a última hora i que ha dificultat una mica, que bueno, esperem que ens en sortim, no? Esperem que ens en sortim, o a la millor ens haurem de vendre un membre de la comissió, ja ho veurem.
Hem de destacar que un dels plats forts d'aquestes festes també continua sent el concurs fotogràfic Santiago Pinyol. Què ens podeu dir d'aquest concurs?
Emma.
Bé, aquest concurs, nosaltres, el Santiago Pinyol, ens l'estimàvem molt, la comissió de festes, i era un home que feia aquesta aportació des de l'àmbit de la fotografia, no? I és un concurs que ho fem amb els membres de la FOCER. I clar, una mica és bastant una activitat que fan ells, o sigui, aquí doncs hem de dir que nosaltres el que fem és muntem les festes i ells fan les fotos durant les festes, perquè el tema és les festes, i la veritat és que estem intentant veure com les lliguem més al barri perquè la gent pogués participar, perquè els premis fossin més, també per, més populars, perquè això al ser gent que és molt professional pensem que resta una mica de fet més popular. El que passa que no hem trobat la manera. Aquest any hem introduït que la gent pugui aportar fotos fetes amb el mòbil. Ho farem la prova, a veure si això pot fer que la gent participi més, gent del barri.
Doncs ja ho saben que avui comencen aquestes festes de la tardor, 29enes, ja festes del barri de Can Tiana Pombell. Només ens resta, se'ns acaba el temps, que aprofiteu per convidar tothom a que hi participin. Que a més, farà bon temps, no?
Sembla? Diuen, no, sí, jo sempre sento
esperem
que farà
que
bon
sí.
temps.
Molt bé. Jo crec que sí, de moment hi ha bones perspectives de bon temps.
Sí. Doncs aprofiteu per fer aquesta...
Convida a tota la gent de Ripollet.
Pues que toda la gente de Ripollet y Cerdanyola venga a las fiestas de Pombell, que se lo pasarán bien.
El diumenge al dematí l'Aida fa una xocolata i al migdia fa una sagria que t'hi pots llevar els dits, eh?
queda dit. Doncs moltíssimes gràcies a tots, a la Gràcia Mora, a la Imma Prat, l'Aida López i al Jordi Felip de la Comissió de Festes de la Tardor. Moltes gràcies, bona tarda, bon cap de setmana, sobretot.
Vale, gràcies. Adéu, que sigui
bé. Esteu escoltant Info.
El motor está de moda y Autorroma también. Visita nuestro servicio multimarca en la calle San Jaume número 10 de Ripollet. Grandes ofertas para combatir la crisis. Gran variedad de modelos con los mejores precios y mayor garantía. Autorroma, con más de 100 coches en stock. Recuerda, en la calle San Jaume número 10 de Ripollet. No te lo puedes perder.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento. Prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
Dona la benvinguda a casa al teu fill de la millor manera possible. A la llar del nen trobaràs tot el que necessites per fer dels seus primers anys una delícia. Fes la llista de naixement del teu fill amb nosaltres i sorprèn a la família i els amics amb la millor qualitat i preu. Ens trobaràs a la Rambla de Sant Jordi número 75. Vine i informa't de totes les nostres ofertes. A la llar del nen, el primer és el seu benestar.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
La secció de servei al ciutadà de l'Info la volem dedicar aquesta setmana a parlar d'ocupació. No es tracta de donar les dades d'aturats a la comarca ni de parlar d'estadístiques, sinó que volem donar a conèixer quins serveis hi ha a Ripollet per tal de trobar feina i rebre l'orientació i la formació necessària per aconseguir-ho. El principal servei a Catalunya és el SOC, el servei d'ocupació, que avui mateix ofereix més de 800 ofertes de treball a través de la seva web i que ajuda la ciutadania com a intermediari en el mercat laboral. És per això que tenim a l'altra banda del telèfon a la senyora Elvira Pereira, responsable de l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya, Ripollet. Senyora Pereira, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molta gent parla ara ja de la recuperació pel que fa a la crisi econòmica. Es nota això a l'oficina de treball de Ripollet?
Justament, jo parlaré des de la perspectiva del que estem vivint aquí dia a dia i una mica de la impressió que tenim des de prop. I penso que sí, que podem començar a ser una mica més optimistes. De fet, el nombre d'ofertes comença a incrementar-se i pel que fa al nombre de persones que es presenten aquí cada dia per poder iniciar els tràmits d'atur, efectivament la cosa penso que s'està estabilitzant. Hem tingut una pujada a principis de mes que era previsible, però ara estem en un moment de certa estabilitat. Desitgem que continuï així i hem de lluitar perquè així sigui.
Les persones que s'apropen a l'oficina, quines són les demandes o preguntes més freqüents que fan?
A veure, depèn molt del tipus de persona, en quina situació es troba, en quin moment, però bueno, en general les més habituals es refereixen a renovació de demanda, ofertes, formació, prestacions, i per què no, el tema de capitalització també és freqüent.
Mm-hmm. Què cal portar per inscriure's al SOC?
Què cal portar per inscriure's al SOC? Per inscriure's al SOC, si és només per buscar feina, evidentment és imprescindible portar sempre el document que identifica a la persona, que serà el DNI o, en el cas de persones extracomunitàries, el NIE. En el seu defecte també podrien identificar-nos amb el carnet de conduir o el passaport. Això és imprescindible. Després és molt recomanable portar un currículum, més que res per recordar dades, temps d'experiència, una mica l'historial i, bueno, si correspon, diplomes, títols, tot allò que la persona consideri que és important, que figuri amb el seu historial de demanda.
Mm-hmm. Perquè està inscrit al SOC, a què et dona dret?
Estar inscrit al SOC és la manera de justificar que la persona està desocupada i buscant feina, encara que també es pot inscriure gent que estigui treballant, que seria millora d'ocupació, però bueno, ens referim ara a la persona que, que està desocupada. És la manera de justificar que s'està en desocupació i dona dret a totes les polítiques actives que es gestionen des d'aquí, dona dret a cobrar algun tipus de prestació si correspon i indirectament pot donar inclús algun tipus de benefici en determinats, si m'acut, les beques escolars, que qualsevol persona que té que acreditar que està desocupada i que està buscant feina, doncs la manera oficial de fer-ho és passar per aquí. I per descomptat que tot el que depèn de nosaltres, tant sigui fet directament a través del SOC com mitjançant entitats col·laboradores, sempre és requisit imprescindible estar inscrit.
Mm-hmm. Hi ha moltes famílies, com tothom sap, que ara mateix estan vivint d'aquesta prestació de desocupació. Qui la pot cobrar? Qui té dret a cobrar-la?
Qui té dret a cobrar la prestació per desocupació?
Mm.
Sí, doncs han de, les persones per tenir dret a cobrar han de tenir una sèrie de requisits, que són estar en situació legal de desocupació, és a dir, no deixar voluntàriament la feina, això mai donarà dret a cap tipus de prestació, haver treballat per compte aliena i tenir un període mínim de cotització de 360 dies, que és un any, en els darrers 6 anys, estar inscrit a l'oficina de treball, és el que enllaça amb el que dèiem abans, no haver complert l'edat ordinària de jubilació, els 65 anys, i presentar la sol·licitud amb el termini de abans de 15 dies hàbils. El dissabte compta, el que no compta com a hàbil és diumenges i festius. Això és un aclariment perquè a vegades es porta confusió i el dissabte es considera dia hàbil.
D'acord. Quina és la mitjana d'ofertes de treball que s'ofereixen des de l'oficina de Ripollet?
És una xifra molt variable. Podem estar al voltant de les 10, 15... Hostia, molt. A mi no m'agrada donar xifres. Després depèn també de la dificultat, del nivell de qualificació que es demana a l'oferta. Clar, no és el mateix una oferta d'un lloc sense qualificació que la demana molt, molt baixa que un lloc més qualificat. Em refereixo a que la durada de l'oferta, el que està a l'oficina és més alt quanta més qualificació demana.
Exacte.
Al voltant de les 10-15, però varia molt. És difícil donar una xifra perquè és molt difícil.
Mm-hmm. Molta gent quan està a l'atur opta per la formació i doncs s'apunta a cursos sobretot subvencionats. Creu que és aquest un bon camí?
Home, jo penso que sí. Qui primer pateix les conseqüències de l'atur, sobretot quan ens trobem en un moment de crisi com ara, és justament la gent que es troba a una baixa qualificació. bueno, les estadístiques ho veiem. Penso que, per exemple, en noves tecnologies hem de fer un esforç. De fet, bueno, estem amb un conveni amb les diputacions per fer un pla d'alfabetització digital, que és una informàtica bàsica perquè qualsevol persona pugui, si més no, poder accedir a ofertes mitjançant les noves eines. És que hem de estar actualitzats. Després també es fa formació virtual per gent que no pot anar de manera presencial, i de manera, l'altra manera, de manera presencial, en col·laboració amb centres col·laboradors o amb els CIFOs, el govern està fent un esforç, una inversió molt gran en aquest tema, i jo penso que la formació és una bona eina. Mm-hmm. I bueno, la gent ha de pensar quan té la mala sort de quedar-se en una situació de desocupació, per quin camí ha de tirar. Si està en una bona situació, que en principi no pensa que no té problemes per trobar una altra, pues, bueno, però el que pot succeir és que a vegades el sector en el que estaven treballant doncs està totalment afectat per la crisi. Doncs en aquest cas hem de pensar en reciclar-nos, i mai és tard, sempre es pot fer. Si tenim voluntat de fer-ho, jo penso que sempre és bon moment per fer-ho. Mm-hmm. Jo sí, jo aposto per la formació com una eina que ara ens ha d'ajudar a trobar i feina amb més garanties.
Ja per acabar, sembla difícil que en un moment de crisi econòmica la gent vulgui muntar empreses, però realment, abans em comentava que sí que hi ha gent, no?, que sí, opta per capitalitzar l'atur i crear una empresa, no?, fer-se autònom.
Sí que un bon nombre de persones opta per aquesta via. És quan no veus una altra sortida, t'agafes el que pots, i a vegades et donen una oportunitat, i bueno, amb l'ajut una mica de l'administració penses que ho pots tirar endavant, i efectivament la gent ho fa. Mm-hmm. Sí que hi ha hagut un increment en els mesos passats de gent que capitalitzava per constituir-se com a autònom.
Sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquesta visió real del que és l'ocupació a Ripollet. La senyora Elvira Pereira, responsable de l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya a Ripollet. Gràcies per haver-nos atès.
De res, i segur que m'he deixat moltíssimes coses, però... Bueno,
en podem tornar a parlar.
Estem
del tema.
Estem dispostos aquí a explicar i ajudar en la mida de les nostres possibilitats a tothom que ho vulgui. No, aquí estem.
Moltes gràcies. Bona tarda. I a banda del SOC, l'ocupació a Ripollet també és una prioritat municipal que es coordina des del Patronat Municipal d'Ocupació. És per això que avui ens acompanya la Carme Guirado, tècnica de programes del PMO. Carme, bona tarda.
Bona tarda.
Com definiries tu ara mateix la situació actual a Ripollet a nivell d'ocupació?
Bueno, la situació actual és, bueno, és una situació que prové de la crisi. Per tant, és una situació preocupant i en aquest moment és una mica excepcional, no?, de cara a tot el que serien els temes d'ocupació.
Mm-hmm. Vosaltres des del Patronat porteu molts programes de formació i d'inserció. A banda de la formació, perquè és una qüestió que ja porteu cada any i que ja ho teniu més o menys, ara ja els cursos que comencen ja els teniu plens, quins són els serveis que vosaltres faciliteu per trobar feina?
Bueno, el servei principal o d'entrada per trobar feina seria el Club de la Feina, el Servei d'Orientació i Informació Laboral. Seria aquest servei el que pot derivar de cara a la resta de serveis que fem, que seria la formació, els programes, els itineraris personals d'inserció, els tallers d'ocupació, les escoles taller, els plans d'ocupació, però sempre l'entrada seria a través del Club de la Feina. Com a primer punt per dir, bueno, aquí estic aturada i bueno, i seria l'inici, no?, l'entrevista ocupacional que li fem i bueno, i a partir d'aquí li faríem, pues, bueno, li marcaríem l'itinerari que ha de seguir per poder bueno, millorar la seva situació.
Feu un estudi del seu perfil?
li ajudeu a fer currículums, fem una entrevista ocupacional on es detecta una mica les seves mancances, les seves també potencialitats, i a partir d'aquí el que li proposem és les millores que podem fer per millorar la seva situació ocupacional. A partir d'aquí, pues, bueno, si detectem que s'ha de treballar el currículum, el treballem, el millorem, i igualment pues, tot el que serien els recursos per trobar feina, pàgines web per trobar feina, se l'apunta a la bossa de treball. Nosaltres treballem amb la metodologia Xaloc, que és una bossa de treball que està oberta a tota Catalunya, on es reben ofertes de tota Catalunya, i a partir d'aquí, si l'usuari està inscrit, pues, pot accedir a totes aquestes ofertes de treball i bueno, pot trobar la feina.
Què ha de fer les persones que estiguin interessades, quan i a on s'han de dirigir?
Bueno, nosaltres el que hem fet és dividir el servei en diferents llocs de Ripollet i diferents espais. Tenim el club de la feina en el Parc dels Mestres, que estem dilluns, dimecres i divendres. Tenim l'oficina de llei de barris els dimarts i els dijous en l'oficina de llei de barris de Can Mas. I després en el patronat estem tots els dies de dilluns a divendres.
Mm-hmm. Aquelles persones que s'hagin quedat sense feina i que doncs ara hagin de tornar a fer tot aquest procés, no?, de currículum, que potser ho tenen ja super oblidat i tal, vosaltres igualment, amb quina actitud recomaneu que hi vagi la gent?
Bueno, la gent ha d'anar amb una actitud oberta, de dir, bueno, a veure, sí que és possible de que sàpiga fer un currículum, però segurament amb l'ajuda d'un tècnic pot trobar uns altres punts que pot ser molt facilitadors a l'hora de trobar feina. Podem donar unes adreces o millorar a nivell de la recerca de feina, les noves eines que s'estan utilitzant a nivell d'internet. La recerca actualment s'ha modernitzat molt i es busca molt la feina a través d'internet. Tot això, doncs, podem ajudar-li amb aquesta feina.
Suposo que esteu en una situació com és generalitzada i com tothom sap, que rebeu més demandes que no pas ofertes, no?
A veure, en el que portem d'any hem duplicat el nombre d'atencions a les persones. Amb els recursos més o menys que tenim, hem duplicat les atencions a el que seria les persones d'entrevista. I ofertes, pues, realment estem rebent molt poques ofertes. Sobretot des de que està la crisi, pues, bueno, ja se sap.
Sou optimistes per això, de cara a la recuperació?
Home, a veure, pensem que això, les crisis també són estacionals i això dura un temps i a partir d'aquí, bueno, comença un altre cicle, i nosaltres estem molt optimistes i pensem que això, pues, en seguida pot millorar.
Doncs esperem que sigui així. Carme Guirado, tècnica de programes del Patronat d'Ocupació, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda. I amb aquest espai de serveis als ciutadans hem acabat l'info d'avui divendres 25 de setembre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Dejo tu sombra. Els deixem amb un fragment de La Revoltosa, interpretada per Alfredo Kraus, que avui serà recordat a la sessió d'anys de música amb motiu del desè aniversari de la seva mort. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. La delícia d'emoción y de tormento, porque detrás de la ambición se me escapa el pensamiento. Esperanza muerta sube hasta los cielos, que mi alma despierta y quiere volar los dulces anhelos del ayer lejano. Vuelven a mi frente, brotan fuertemente cuando por mi mano los iba a enterrar. Fuente clara, milagrosa de la vida, que repartes generosa tu frescor. Buenas.
labios sedientos.